Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola a totes i a tots, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Moltes gràcies per ser amb nosaltres en el segon programa de la temporada. Benvinguts al Viatge a l'Altre des dels estudis d'Ona Codinenca, al dial 107.2. Ens acompanya als estudis la Raquel Sans. Hola, Raquel.
Hola, Felip.
I tenim al control la Marina Carbonell. Bona tarda, Marina.
Hola, nois.
I un servidor, molt de gust, sóc el Felip. Ja em coneixeu, no? Bé, doncs comencem. Ja hem dit algunes de les pistes a les xarxes. Ara mateix les recordarem. Si recordeu, en el programa anterior la Raquel ens va treure un paperet amb tres pistes i una era té una indústria cinematogràfica important, una altra era té una població força pacifista i la tercera és una antiga colònia anglesa. Altres dades supercurioses de la seva forma de comunicar-se i de ser són mai diuen no per orgull sinó perquè no et sentis malament, són superrespectuosos, cosa que estaria molt bé que tots aprenguéssim una mica, i no se'ls pot tocar el cap, i si parlem dels més autòctons, no acostumen a tenir cap tipus de contacte físic a l'hora de saludar. Què, ja sabeu quin és el país d'avui? Doncs efectivament, com molts estareu pensant, Índia. És curiós, no se'ls pot tocar el cap, segons diuen, perquè és el lloc on tenen la seva ànima. Molt curiós. Bé, comencem directament amb les dades bàsiques i oficialment es diu la República de l'Índia, és un estat del sud de l'Àsia. És el setè país més gran del món en superfície i el segon més poblat. Pel que fa a les costes, limita amb l'oceà Índic al sud, amb el mar d'Aràbia a l'oest i el golf de Bengala a l'est. Però si parlem de fronteres terrestres, limita amb el Pakistan a l'oest, amb la República Popular de la Xina, el Nepal i Bhutan al nord-est, i amb Bangladesh i Birmània a l'est. L'Índia és molt a prop de Sri Lanka i les Maldives a l'oceà Índic. El subcontinent indi fou la llar de la civilització de la vall de l'Indus i regió de rutes comercials històriques i vastos imperis. Quatre religions s'hi van originar, l'hinduisme, el budisme, el jainisme i el sikhisme, mentre que el zoroastrisme, el judaïsme, el cristianisme i l'islam hi van arribar durant el primer mil·lenni de després de Crist. Va ser annexat gradualment per la Companyia Britànica de les Índies Orientals des de principis del segle XVIII i colonitzat pel Regne Unit des de la meitat del segle XIX. Es va convertir en un estat independent l'any 1947 després d'una resistència no violenta general. L'economia de l'Índia és la dotzena més gran del món gràcies al seu producte interior brut i als preus del seu mercat. A més, és la quarta potència mundial pel que fa a paritat i poder adquisitiu. Les seves formes econòmiques l'han convertida, atenció, en la segona economia més ràpida en ritme de creixement. Així i tot, no és tot perfecte, ja que té uns nivells de pobresa, analfabetisme i desnutrició elevadíssims. L'Índia és una nació plural, multilingüe i multiètnica. A més de la seva diversitat cultural, l'Índia és la llar d'una gran diversitat de fauna. Té una superfície total de 3.287.590 km quadrats i, segons l'últim cens, per cert una mica ja obsolet des del 2011, té una població de més de 1.000 milions d'habitants. Exactament, estem parlant de 1.210.193.422 habitants. Per tant, la densitat de població és de poc més de 364 habitants per quilòmetre quadrat. La forma de govern instaurada a l'Índia és la república. Es va independitzar del Regne Unit el 15 d'agost del 1947. La seva capital és Nova Delhi, ja ho sabreu, però la ciutat més gran és Mumbai, per nosaltres més coneguda com Bombay. Pel que fa a la moneda oficial, és la rúpia índia i la seva equivalència amb l'euro seria un euro serien 74,40 rupies i, perquè us feu una idea, 100 rupies serien 1,34 euros. Idiomes. Quins idiomes es parlen a l'Índia? Doncs en són molts, ja que oficialment tenen l'hindi, l'anglès i altres 22 llengües més. Totes elles oficials, eh? L'hindi és la llengua d'ús del govern central quan es comunica amb els estats del cinturó indi. Si passem a la religió, prop de 800 milions d'indis, més del 80% són hindús. Altres grups religiosos són l'islam, amb poc més del 13%, el cristianisme, amb una mica més del 2%, el sikhisme, amb gairebé un 2%, i el budisme, amb gairebé un 1%. Després hi ha una resta de, hi ha unes altres religions, com per exemple el jainisme, el judaïsme, el zoroastrisme i el veïnisme, i altres que són tenen un percentatge molt, molt més reduït.
Creer que el enemigo débil no puede dañarnos es creer que una chispa no puede causar un incendio. Proverbio hindú. L'Índia és un país on les invasions s'han produït de forma contínua. Segons alguns estudis, la primera civilització índia data de l'any 3000 abans de Crist. Van sorgir dues grans ciutats, Mohenjo-daro i Harappa, on es van erigir dos grans temples. L'economia de les primeres civilitzacions es sustentava en l'agricultura i l'intercanvi comercial. En el segle XVI abans de Crist va tenir lloc la primera invasió. Els aris van sotmetre la població i van introduir armadures de ferro i l'idioma sànscrit, que és l'origen de les llengües índies. Amb les guerres de cavalleria, l'imperi es va anar extenent cap al nord, on van anar sorgint els grans imperis. Les dues grans religions de l'Índia, el budisme i el jainisme, van sorgir al segle VI abans de Crist, quan va tenir lloc la gran agitació social i intel·lectual. En el segle III abans de Crist es va originar el primer gran imperi indi. L'emperador més conegut va ser Ashoka. En els segles 4 i 5 de la nostra era, l'Índia va assolir una gran esplendor en els estudis matemàtics, astronòmics i en medicina. Va ser llavors quan es va escriure el Kama Sutra. La invasió dels Hunos va impactar amb força la història del país. El gran imperi indi va arribar a la seva fi i mai més va arribar a unir-se fins a l'arribada dels musulmans a l'any 700, portant amb ells canvis socials i culturals importants. Un altre moment crucial va ser l'arribada dels europeus a l'any 1687. Durant aquesta invasió, els britànics van dominar gran part del territori i van introduir les seves costums i tradicions. Més tard, tal com ha comentat el Felip, van aconseguir la independència de la mà d'un de un dels personatges més coneguts de l'Índia, que va ser Gandhi.
Passarem ara a comentar les festivitats i celebracions nacionals. Us hem de dir que n'hi ha un fum, però un fum és poc, n'hi ha moltíssimes. Hem seleccionat potser les més importants o les que tenen més ressò per tal que us sonin una mica, no? Començaríem, per exemple, pel Garba Cloud. És un festival on les dones hindús, generalment del nord, estan un dia complet en dejú, ni tan sols beuen aigua. El que fan és pregar als déus per la salut i el benestar dels seus marits. Només poden menjar o beure quan surt la lluna, moment en què el marit, molt considerat, els dona el primer glob d'aigua. Lohri és el festival del Punjab. El Lohri és un festival punjabí que se celebra al solstici d'hivern al Punjab, encara que també es fa a altres estats de, com per exemple Haranya, Delhi, Himachal, Pradesh o Jammu. En aquest festival es vesteixen les millors robes i es balla Bhangra i Gida al sol de dol. Es canten cançons punjabis i es fa un menjar especial. S'encén una foguera per celebrar el retorn dels dies llargs i el seu origen és rural però també se celebra a les ciutats. Continuem amb Makara Sankranti. És un dels festivals més celebrats pels hindús a l'Índia i al Nepal també. Makara significa Capricorn i se celebra, el que fan és celebrar la transició del sol d'un signe a un altre. És habitual menjar helados amb llavors de sèsam i fer volar estels. També se'ls dona menjar als pobres. Un altre és Shivratri. Mahashivratri, la gran nit de Shiva, és un festival hindú que se celebra cada any dedicat al déu Shiva. Marca la convergència entre Shiva i Shakri. S'ofereixen bael, pomes daurades i fulles de bilbam a Shiva. Es fa un dejú durant tot el dia i per la nit es fan les vigílies. Durant tot el dia els devots canten el mantra Om Naham Shivaya. És una cançó. Una altra festivitat important és el Vaisakhi. Vaisakhi és un festival que té molt de significat pels sikhs, ja que l'any 1699 el desè Guru Gobind Singh va fundar el Panth Khalsa, l'ordre dels purs. També és considerat el dia en què els grangers donen les gràcies a Déu per les collites. Anem ara amb Hanuman Jayanti. A Hanuman Jayanti se celebra el naixement del déu hindú, que es diu Hanuman, i és el símbol de la força i l'energia. Els devots hindús visiten els seus temples arreu de l'Índia. I ara arribaria la que diria més la més coneguda o la més important. Es diu Diwali. Què és? Doncs el Diwali, també dit Diwali, és una festa religiosa coneguda també com el Festival de la Llum. Ho celebren membres de diverses religions de l'Índia, com l'hinduisme, el sikhisme i el jainisme. Se sol celebrar en el mes de Kartika, que més o menys el situaríem aquí entre el 20 d'octubre i el 10 de novembre aproximadament. Però perquè us quedi ben clar, és l'entrada d'any. Durant el Diwali, se celebra és el seu principi d'any, com hem dit, la gent estrena roba nova, comparteix dolços, els lados que hem mencionat abans, i fan explotar petards i focs d'artifici. És l'entrada d'any nou i una de les nits més significatives i alegres de l'any. La divinitat que presideix aquesta festivitat és Lakshmi, que porta prosperitat i riquesa. Després comentarem la durada del Diwali, perquè són 5 dies, però mentrestant us comentarem unes festes més. Aquesta seria, la següent seria Arti, que és... Arti és una cerimònia que es fa als déus hindús. Normalment consisteix en el cant d'un mantra a la divinitat pertinent, una puja, que és una ofrena a aquest déu. I després presenta els respectes de la gent a la divinitat i es posa el kunku o pols vermell en forma de punt, és el típic punt aquest que tots coneixeu, es posa un punt al front i es comparteixen ladus, els dolços que hem mencionat abans també. El Lakshmi, què és? Doncs hi ha 33 milions de divinitats hindús. El Diwali es dedica al Lakshmi. Lakshmi és venerada a l'Índia com la deessa de la riquesa i la bellesa. Es creu que tots els que la veneren reben la felicitat immediata. Normalment se la representa amb la seva parella, que és Vishnu, el conquistador de l'obscuritat. Lakshmi, la deessa de l'abundància, ens mostra que la riquesa pot ser inspirada per Déu. Com a manifestació sagrada de totes les formes de prosperitat, ella és probablement la deessa més popular de tots els déus i deesses. Lakshmi és representada amb freqüència sobre monedes tan brillants com la sort que ella ofereix als seus devots. Es creu també que Lakshmi és atreta per joies brillants que són com la riquesa que ella otorga. L'estàtua d'aquesta deessa es mostra adornada amb l'or i d'altres pedres precioses i rodejada d'exuberants flors de lotus.
Tal com ha comentat abans el Felip, ara anem a parlar una mica més del Diwali. El Festival de la Llum conté 5 filosofies diferents o formes de celebrar els 5 dies que dura. Començaré amb el primer i ens anirem tornant. El dia 1, d'Anteres. És el 13è dia llunar de Krishna Parks, la quinzena fosca del mes de Kartik. En aquest dia, el senyor Danwantari va sortir de l'oceà per portar la Ayurveda a la humanitat. Aquest dia marca l'inici de les celebracions de Diwali. Quan es pon el sol, els hindús s'han de banyar i oferir el diya, espelma, i el prasad, que són uns dolços especials, a Yama Rag, el senyor de la mort, perquè els protegeixi. Aquesta ofrena s'hauria de fer a prop d'un arbre de tulsi o qualsevol arbre sagrat que tinguin a prop.
El segon dia té lloc el Choti Diwali. Se l'anomena Narak Chaturdasi. El déu Krishna va destruir el dimoni Naraskur i va alliberar el món. En aquest dia, els hindús s'han de fer un massatge al cos amb olis per alliberar-se del cansament, descansar i així estar ben preparats per celebrar el Diwali com cal. Durant aquesta nit, l'espelma o deia no s'ha d'encendre. Els kshatras, les lleis del dharma, diuen que la yema s'ha d'encendre oferir la nit del triodasi emprasat.
El tercer dia, anomenat Lakshmi Poja al Diwali, que significa ofrena a la deessa Lakshmi, els hindús s'han de banyar, netejar les cases, obrir les finestres, estrenar alguna cosa de roba i així convidar a Mare Lakshmi a que entri a les nostres cases i les ompli de fortuna. La família junta amb pandits, que són uns capellans hindús, i celebren el triomf del bé sobre el mal i la foscor. És el dia més celebrat del Diwali.
Després d'aquest dia tan celebrat, arriba al Patwa i Gavarnan Puja. És una ofrena a Padua i a Gavarnan. El déu Krishna va demanar a la gent de Braja que fessin ofrenes d'aquest déu a Gavarnan. Des d'aleshores, tots els hindús fan aquesta ofrena anual per a fer els honors a la primera ofrena que van fer que van fer la gent de Braga.
I finalment, el Bhai Dij o Duj és el dia dedicat a les germanes. A l'era vèdica, Yama, que és el senyor de la mort, va visitar la seva germana Yamuna aquest mateix dia. Els germans visiten a les germanes aquest dia per demanar prosperitat.
Continuem amb més festes. Ara li toca el torn a Krishna Janmashtami. La festa del naixement de Krishna se celebra a tota l'Índia hinduista amb recreacions parlades parlades de la seva llegenda, balls i ofrenes a les imatges que el representen i amb la pràctica del Dali Handi, l'aixecament d'unes estructures humanes molt semblants als nostres castells. El Krishna Janmashtami se celebra pels voltants del 8è dia del Bhadra, el 6è mes del calendari hindú, que sempre cau entre mitjans d'agost i mitjans de setembre. Es tracta d'una festa que se celebra en tot l'univers hinduista i que commemora el naixement de Krishna. I qui és el Krishna? Doncs és una de les divinitats més conegudes i populars del panteó hinduista. És l'avatar o encarnació de Vishnu, el déu protector i preservador de l'univers. Krishna vol dir negre, per això moltes vegades se'l representa com un jove de pell fosca.
El Narial Purnima és una ofrena massiva i comunitària de cocos al mar. És el principal element d'aquesta ofrena. Una cerimònia celebrada pels pescadors de la costa oest de l'Índia que té per objectiu demanar protecció davant les calamitats naturals.
El dia del Raska Bandhan és el dia de la lluna plena del mes de Shravana. El cinquè mes del calendari hindú, que sempre cau, com hem dit abans, el juliol i l'agost. És una diada important dins del calendari hinduista de l'Índia. Celebrada en el mes de Shravan, el mes sagrat pels hinduistes, en plens monsons, la diada inclou diversos ritus al voltant d'un fil considerat protector i la celebració d'un acte per estrenyar els vincles entre germans. Aquest dia es renova un fil protector i portador de sort de color vermell o groc que tots els hinduistes duen en alguna part del seu cos. Tots aquells que aquest dia passen per algun dels temples dedicats a Shiva reben dels sacerdots un fil vermell, com hem dit, i normalment se'l posen al canell dret.
Els Koli, els pescadors indis. Els Koli són els habitants autòctons de la costa de Maharashtra, els primers habitants de les 7 illes que en temps mítics formaren la ciutat de Mumbai. Tenen una comunitat diferenciada amb una cultura i una llengua pròpies, un dialecte del marathi, tot i que també n'hi ha de cristians, els kolis són majoritàriament hinduistes.
Ganesh Chaturthi. Cada any, a principis de setembre, la ciutat de Mumbai, coneguda com Bombay, celebra una de les festes populars més multitudinàries del món, el Ganesh Chaturthi. Les celebracions duren 10 dies i acaben amb les multitudinàries immersions al mar de les imatges de totes mides i formes de Ganesh, el popular déu hindú de rostre, amb rostre d'elefant.
Déu-n'hi-do, oi? Quantes festivitats!
Sí, i molt mesclades, perquè moltes vegades veus que les imatges van entrecreuant, o sigui, seria superinteressant saber com la seva, no sé com dir-ho, però la seva història, no?
Sí,
de totes plegades.
La genealogia, no? De tots aquests déus que es van com barrejant.
Com les seves vides interactuen i com...
Ara, a mi el que m'ha sorprès molt és que la deessa de la bellesa i la riquesa t'ho doni, representa que t'ho dona de forma directa.
Bé, doncs ara tenim el plaer de continuar amb l'entrevista d'avui. Tenim el privilegi de parlar amb el president de l'Indian Culture Center, el Robert Massi. Robert, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estem?
Molt bé. Tu com estàs?
Molt bé, molt bé.
Vols parlar en català o en castellà estaràs més còmode, com vulguis, eh?
Bueno, puc parlar en català, però el que passa que a vegades algunes paraules sí que... Però bueno, sí, puc parlar en català, cap problema.
Perfecte. Com saps, tenim aquí també la Raquel, que també intervindrà en l'entrevista i farem preguntes. Primer que res, la pregunta és evident, no? Vull dir, quines són les funcions exactes de l'Indian Culture Center?
En principi, que volem promoure la cultura índia aquí a Catalunya i al revés també, i tots els immigrants que aquí són, que sigui dones i els nens i nenes i la gent immigrada aquí a Catalunya, en principi per ajudar a ells tots, no? Tots i totes, en tota la informació i l'agrupació de les famílies que se vegin entre ells i una mica per moure la cultura entre tots.
Creus que, per exemple, aquí tenim una imatge de l'Índia una mica allunyada del que és realment, potser?
Bueno, en principi que veig que la comunitat índia és molt treballadora i... No, de moment, la comunitat que tenim aquí, que no s'associa molt amb l'altra comunitat o amb la societat, perquè què passa? Que la gent que surtin a treballar, després venen a la tarda i després amb les famílies, i les dones, que estem moltes, que tot el dia a casa, doncs això... El que volem ajudar una mica a les famílies que surtin, no? Participin en els eventos o estem proposant les classes per a les dones de castellà i català i perquè surtin des de les seves cases i que coneixen els barris, les institucions, l'ajuntament i que comencin a participar en la societat.
Una mica de socialització, no? I de donar-se a conèixer i conèixer també, o sigui, una mica d'empatia entre cultures, no? Per dir-ho així, pot ser?
Exacte, sí.
Perfecte. Quants anys fa de l'existència d'aquest centre?
No és escoltat bé.
Sí, sí, m'agradaria preguntar quants anys té el centre aquest de cultura, l'Indian Culture Center?
Vam registrar fa 2 anys, però què passa que estem treballant des de 2007 en aquest, no?, amb l'associació. Abans teníem altra associació i ara hem canviat per el nom d'associació i fa des de 2 anys que tenim Indian Culture Center.
I una mica l'objectiu, a part de socialitzar entre diferents cultures a llarg termini, hi ha algun objectiu més marcat, més específic?
Sí, intentaríem que sigui un centre cultural també autoritzat per al govern de l'Índia, però això són tràmits molt llargs i també entre governs i a veure si podem aconseguir això. També això ens ajudaria també a relacionar amb l'Índia i també promoure la cultura des d'aquí, en l'Índia i de l'Índia aquí. Doncs això és un objectiu de llarg temps, però bueno, de moment estem treballant per la gent, més per la gent d'aquí, que estan aquí, no des de l'Índia.
Perquè des de l'Índia quins problemes, diguem, burocràtics o legislatius s'hi trobeu per fer aquest centre autoritzat?
Problemes no són moltes, però que passa que són coses burocràtiques que s'han de concedir amb el seu temps, com ja sapiguem tots que com van les coses, i poc a poc ja ho farem.
Sí, és qüestió de paciència i ja està, i no hi ha més, no? Perfecte. Com va néixer aquest projecte?
Com?
Sí, com va néixer aquest projecte?
El projecte va néixer perquè en principi el que volem treballar amb la gent, no? Amb la societat de l'Índia aquí, que passa que hem vist en temps abans que la comunitat índia no està participant molt amb la societat, i doncs l'objectiu principal és això, que la gent de l'Índia que viuen aquí a Catalunya que participin amb la societat catalana. Doncs això és l'objectiu, i a part d'això, les dones i els nens immigrades des de l'Índia aquí, que qualsevol problema que tinguin, que sigui de l'idioma, que sigui de fer els seus tràmits i el que sigui, també dar coneixement una mica d'ells i perquè puguin relacionar amb la societat perfectament com ha de ser.
Perquè si anem una mica més al terreny, diguem, més personal, la seva vinguda aquí a Catalunya va ser per aquest institut o eren altres motius?
Per establir un institut, no.
No, li vull preguntar si quan va venir vostè aquí va ser per l'institut o si no tenia res a veure de l'institut.
Per mi, si parlem de mi personal, no he vingut per cap institut ni res, he vingut com han vingut altres persones aquí i estem treballant.
Vale, perfecte. Llavors, si no va ser per l'institut, quins motius li van portar a venir aquí?
Bueno, destino, el que volem dir.
Vale. I quina va ser la seva primera impressió?
Bueno, res, des de principi que estic visc a Barcelona m'encanta, estic treballant a Barcelona, viu a Barcelona i això no... també treballo amb el món del cricket i amb la societat i estic molt content aquí.
Treballa amb el món del cricket i què fa exactament, si no es vol preguntar?
Bueno, sí, sóc el director i vicepresident de la Federació Catalana de Cricket i bueno, estem també ajudant al cricket perquè la gent conegui el cricket i també la gent que ha vingut de fora que puguin practicar el seu esport aquí, que no s'oblidin també.
Però ara faré una pregunta que potser és una mica, no sé, però per mi és bastant evident. Té alguna relació la Índia amb el cricket?
De moment no. Però només la gent d'aquí, els nois, i, bueno, de moment no tenim equip de noia, però per cert, sí, ara sí que apareix un equip de noia, però en principi la gent que estiguin, que estan viscut, que visquen aquí, que puguin practicar el esport del cricket com altres esports que practiquen també, i només... També estem treballant que el cricket no sigui limitat a gent immigrada. Uh-huh. També estem treballant amb les escoles, que els nens i nenes nascut aquí que puguin practicar aquest esport.
Un rerefons educatiu, molt bé. I llavors, si no entenc malament, el cricket el va, diguem, aprendre aquí a Catalunya?
Bueno, tenim federació... Federació Catalana de Cricket, que ja és oficial, bueno, fa anys que està oficial, oficialment estem jugant, fem la Liga del Cricket, també fem la Liga dels de Juniors, dels nens de cricket, però el cricket ja està jugant fa molts anys.
Quines... Bona tarda, em dic Raquel.
Bona tarda.
Hola. Quines semblances creu que hi ha entre la societat catalana i la societat índia? Som una societat que podem conviure fàcilment o hi ha moltes diferències entre nosaltres?
No n'hi ha moltes diferències. La gent és que volen participar. Que passa que quan parlem de la comunitat, especialment de l'Índia, que encara no han començat a relacionar, és perquè... per les seves feines o les dones que estan acostumbrades que no treballa molt perquè estan sempre a casa cuidant els nens i nenes i això, i el que volem donar una mica d'ajudar a les dones també, perquè o potser que no surten per problemes d'idiomes o per no coneixement del tràmit i el que sigui. I per això volem ajudar una mica que comencin a relacionar amb la societat.
Digues, perdó.
Teniu voluntaris catalans? Teniu molts voluntaris catalans allà que puguin donar un cop de mà en el tema de l'idioma o, per exemple, no sé, tramitar documentació o qualsevol cosa així que suposi, no sé, un coneixement més ampli de l'idioma o de la societat, que moltes vegades no és tant el saber l'idioma, sinó saber... el govern o el procés, saps, sí, que és lent, perquè aquí tot va molt lent.
De moment sí que tenim tres o quatre persones catalans que sí que ens estan ajudant en l'associació, i bueno, poc farem més coses.
M'agrada molt que ens expliqui que intenten ajudar a les dones a socialitzar-se, a sortir de casa, a fer la seva vida, no? Creu que hi ha molta diferència del paper de la dona a l'Índia que tenim aquí a Catalunya?
Bueno, diferència sí que n'hi ha, perquè sí. Què passa que aquí la dona en societat europea és més independent i en l'Índia encara no. Està en el procés, clar, això es canvia amb el seu temps. Uh-huh. Però de moment no estan tan independent com la comunitat europea, no? Doncs això ja se canviarà a poc, però crec que dintre d'altres comunitats encara les dones de la Índia són, si marca una mica de diferència, que són més independents que les altres, però encara n'hi ha diferència, i que jo crec que amb l'ajuda una mica, algunes dones sí que tindran, no, voluntat de relacionar amb la societat.
M'agradaria que ens expliqués també, canviant de tema, però sí que una mica de diferència, com és el dia a dia a l'Índia? O sigui, quines diferències són les més importants en el dia a dia?
El dia a dia és que la dona, una dona en la família indi, diguem que en majoria sí que n'hi ha moltes dones que treballen, i n'hi ha moltes dones que estan en puestos molt alts també en diferents jocs, però també és molt poc percentatge, i moltes dones que estan que... en una família no treballen fora, però en cas només treballen en casa, diguem, que totes les feines de la casa, de cuidar els nens i això, i normalment són homes que treballen fora i això, i clar, això és un sistema diferent com d'Europa, i així és la vida de cada dia de les dones.
Jo em volia referir més exactament, no, ja no simplement a les dones, sinó a la societat en general, no? Vull dir, aquí portem un horari bastant, diguem, estandarditzat al nivell, diguem, de l'estat, però sé que, per exemple, si anem més a altres estats d'Europa, l'horari és una mica diferent i els costums són una mica diferents. El que em volia referir és, per exemple, a quina hora mengen, a quina hora sopen, no sé, el dia a dia una mica, a quina hora se'n van a treballar, quantes hores fan al dia, més o menys, sap?
Jo crec que en aquest sentit no n'hi ha molta diferència, que, depèn de la seva feina, no? Potser que algú aixeca al 5 del matí i o altra persona aixeca a 8 del matí, o depèn de la seva feina. Doncs això canvia el ritme de la família, com sigui la feina de la família, no? O com sigui el... depèn de... O pot ser que algú és un treballador a alguna empresa, alguna fàbrica, o algú té la seva empresa, o algun és empresari, jo què sé. Doncs això marca cada un té la seva ritme diferent.
Depenent del treball, diguem, que tingui. Vale, d'acord. Molt bé. Una altra cosa que m'agradaria saber és... Quan venen aquí, reben ajuda de la societat o tenen complicat? Ja no parlo de l'idioma, parlo del caràcter, diguem, de l'enfrontament dels caràcters, d'un i de l'altre. Troben que aquí som oberts o hauria de ser una mica més obert? Hauríem de ser una mica més oberts per ajudar altres cultures a integrar-se, potser?
Si parlo de jo mateix, jo no he encontrat cap problema d'integrar-se en la societat, perquè jo he vist la gent molt oberta i molt acollidora, i crec que és així en tot el reu, perquè en principi nosaltres, o jo sí parlo perquè conec molta gent de la comunitat índia, i jo... crec que no n'hi ha cap problema, perquè per la part de societat són molt oberts i no, si parlem de la paraula concreta de discriminació, no he vist això.
És cert que, per exemple, són molt parlo de la societat de l'Índia en general, que són molt respectuosos, que són molt guarden molt les formes, per exemple a l'hora de saludar, depèn com, tampoc no intenten evitar el contacte físic. És cert això?
Sí, és cert, perquè el que passa que com tenen una cultura diferent, perquè per exemple que si aquí estem acostumats de saludar les senyores i les xiques o dones amb dos besos, i ahí, clar, no és el mateix, perquè és una cultura diferent, però no, això no vol dir que no són oberts, ni la gent d'aquí ni l'altra, això no vol dir això, perquè és una cultura totalment diferent i estan acostumats, sí. Però això sí que és veritat, que són molt respectuosos, molt, perquè... normalment, quan parlen, per exemple, que de la persona, nosaltres, que a vegades, nosaltres aquí sí que utilitzem vostè i molt, però a vegades no utilitzem molt freqüent, però en canvi allà sí és molt, molt prudent que ho fan.
Per exemple, troba que, per exemple, els catalans parlen massa, diguem, massa fort, amb un to una mica elevat?
No, cada idioma té les seves, seves expressions, i no, la idioma catalana és molt, molt respectuosa, i ja, que això, i a mi m'encanta molt, perquè jo, a veure, no sé, jo porto, estic visc a Barcelona des de 2005, i a veure, jo crec que és, que cada idioma té la seva, no? La manera d'expressar i això, i no vol dir que un idioma sigui fort i un altre sigui més fluix.
No volia dir fort o fluix, simplement volia dir el volum de la veu, que moltes vegades tenim tendència a parlar, a cridar, més que a parlar, potser.
No, jo crec que això sigui la persona el que parla, l'idioma.
Sí. Vale, doncs... Tens alguna pregunta més? No? Vale, doncs moltíssimes gràcies per el seu temps, per la seva paciència i per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Salutacions i que vagi molt bé.
Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Bona tarda, gràcies.
Raku patira ghavra jara, patita pavana sitara. recuperarà.
L'Índia és un país que no deixa indiferent a ningú, ja que el contrast és gran i necessites haver estat allà per poder sentir el país. Per visitar el país has de tenir un gen aventurer, ja que el transport públic no són molt còmodes i no estan gaire ben organitzats. Un altre consell que ens han donat un viatger és que aneu tant de temps com sigui possible, ja que es necessita temps pel transport i per adaptar-se al país. Perdoneu. A continuació, 10 pobles i regions recomanats.
Kerala és un estat del sud i dels més famosos de l'Índia. Està en la costa oest i té quilòmetres i quilòmetres de platges tropicals, selves i animals. Trobareu temples hindús, esglésies, mesquites i sinagogues. És un estat considerat comunista i l'experiència més famosa a Kerala és el passeig en canoa pels backwaters de Alappuzha o Koyatam.
Hampi és un petit poble que es troba a la regió de Karnataka. Abans havia sigut capital de l'imperi Vijayanagar. Avui en dia encara es conserven les runes que són patrimoni de la humanitat per la UNESCO. El paisatge al voltant de Hampi és impressionant. Allà trobareu el Monkey Temple, on us heu d'en recordar de portar plàtans per ells, perquè si no us perseguiran fins fer-vos fora del temple.
Mira que monos!
Sí!
Anantapur, en l'estat d'Andhra Pradesh. Aquí és on es troba la Fundació Vicente Ferrer, que segur que la coneixeu. És una de les zones més seques i pobres de tot el país i la ONG ha creat hospitals i escoles per donar feina a 1.800 persones.
Goa és l'estat més turístic i més petit del país. És el lloc perfecte si el que busca són platges i festes, conegut pel seu mercat hippie. El més normal aquí és dormir en una cabana sobre una palmera davant de la platja i llogar una moto per veure els diferents pobles.
A mi m'agradaria molt, però tindria un problema. Per dormir a Cano, o sigui, per dormir aquí, cap problema, però per conduir una moto...
Jo al revés, en canvi.
Ah, sí? Doncs pues mira, viatgem, ja està. Sí, sí. Varanasi és una de les ciutats més antigues del món, habitada contínuament des de fa més de 3.000 anys. Lloc imprescindible si es vol conèixer l'autèntica Índia. És una ciutat sagrada per l'hindú, ja que per ella passa el riu Ganges. Es calcula que a prop de 60.000 persones es banyen tots els dies en les aigües sagrades d'aquest enorme riu contaminat. Els ghats són les escales que baixen fins al riu. Al nord dels ghats trobareu els crematoris. Curiós.
Haridwar i Rishikesh.
És que, no es perdoneu, és que... Quins noms, eh?
És que, mare meva, tantes consonants juntes. Haridwar està al nord del país i significa la porta de Déu. I per aquesta ciutat també passa el riu Ganges, tot i que aquí l'aigua està neta. El poble és conegut pel festival Kumbh Mela. Es celebra cada 12 anys i l'últim va ser el 2016, és a dir, aquest any. I va reunir 70 milions de persones. És el més gran del món. Rishikesh està pròxim a la Meca del ioga. Des de que els Beatles van venir a fer ioga a aquest poble, ha vist com cada any més i més estrangers busquen la pau interior allà.
Ah, mira, potser hem d'anar també. MacLeod Ganj. Quan el Dalai Lama va haver d'escapar del Tibet el 1959, va venir a aquest poble i és per això que s'ha convertit en la capital del Tibet a l'exili. És un petit poble a dalt d'un turó i envoltat de natura. És un lloc bonic per conèixer la cultura tibetana en llibertat.
Manali, poble al nord de la Índia a més de 2.000 metres sobre el nivell del mar. Conegut per ser el lloc on van els viatgers a fumar xaràs, que és el hachís indi.
Això no ho sabia.
Bueno, vale. No ho feu, però bueno. Tot i que també és un bon lloc per fer excursions. Els boscos són preciosos i estan formats per arbres amb cascades gegants. També hi ha aigües termals i podeu fer escalada o parapent.
Leh és la capital de l'estat més al nord de l'Índia. Està situat a 3.600 metres d'altura i només es pot accedir en avió o des de Manali per una carretera que només s'obre als estius. La ciutat és budista i s'assembla més al Tibet que a l'Índia. Els paisatges lunars i les muntanyes són impressionants.
I finalment acabarem amb Srinagar. És la capital del Caixmir. És una terra per la qual l'Índia i Pakistan es barallen constantment. És una ciutat amb un llac enorme i ple de cases flotants.
I continuem ara amb una de les meves seccions preferides, la gastronomia. La gastronomia de l'Índia és molt variada i és el resultat de la seva diversitat de poblacions i cultures. Degut a les colonitzacions realitzades durant uns quants segles, es van incorporar diferents pràctiques culinàries a la seva cuina. La base d'alimentació índia són els cereals, arròs, com per exemple el basmati, el blat de moro per elaborar el pa. Un dels pans més coneguts és el naan, fet a base de farina blanca, llevat llet i cuit al forn. El papat és una crep de farina de llenties molt condimentada i pot estar fregit o no. És fi, lleuger i cruixent i es pot menjar com a acompanyament o com a aperitiu i fins i tot es pot esmicolar i barrejar amb l'arròs. Aquí quasi no utilitzen els coberts. Per aquest motiu, aquests dos aliments base serveixen per donar consistència al menjar a l'hora d'emportar-nos-ho a la boca. Això sí, heu de tenir present que heu de menjar amb la mà dreta, ja que l'esquerra està destinada a dur a terme accions més impures. No vull pensar-ho.
No ho pensis.
Una cosa que ens ha sorprès és que els occidentals coneixem com a curri, en comptes de masala, i les seves variants perquè aquest anglicisme deriva de curry, que significa pebre negre. El que es ven és el que es ven als supermercats i va ser pensat per donar servei als colons que van tornar a Anglaterra perquè no trobessin a faltar el sabor de l'Índia. La majoria de la població és vegetariana, malgrat això, també podeu trobar plats amb carn. Aquí hi ha alguns dels plats d'aquesta especiada cuina.
El dal. Són llenties o altres llegums preparades com si fos un estofat o puré.
El tali. És un menú servit en una safata metàl·lica amb diversos compartiments plens d'arròs dal i chapati, i en una tasca pot costar unes 20 rúpies. En un lloc més elaborat també pot incloure el paner, que és formatge, verdura, curd, que és iogurt, i fins i tot algun dolç.
Paner. És un formatge fresc molt suau i sense fermentar. Pot ser servit de moltes maneres, ja sigui sol, amb pèsols, espinacs, etc.
Dosa. És un plat del sud de l'Índia. Consisteix en una crep de farina de llenties i normalment va farcits d'una massa de patates i verdures molt condimentada anomenada masada dosa.
Pollastre masala. Pollastre tallat a trossos acompanyat d'una salsa espessa i normalment picant i es menja acompanyat d'arròs o pa.
Pollastre tandoori. La carn es macera en iogurt i espècies com la pebre, comí, coliandre, bitxo, gengibre, cúrcuma... Ah, per cert, bitxo, que és guindilla, que no sabia què era. I tot això es cou al forn amb carbó vegetal. La varietat tica significa que l'animal ha sigut desossat. Les begudes són importants ja que, degut a la calor, es necessita hidratació constant.
Chai és un te indi molt dolç. Hi ha la varietat chai masala, que és lleugerament picant. La preparació és un espectacle, no us la perdeu.
A mi m'agradaria veure-ho això, no és per res.
A mi m'agrada molt el chai. Jo ho vaig reconèixer.
El proper dia m'emportes.
Vale.
Lassi. És un batut de iogurt dolç que pot ser sol o acompanyat amb fruita o mango com mango o plàtan. També hi ha la versió salada.
Badam milk. Llet amb safrà, ametlles, anacards, nous...
Lemon soda, aigua mineral amb gas i amb sucre i suc de llimona.
I no ens podem deixar la cervesa, la més típica d'allà, la Kingfisher.
I finalment, per acabar les postres...
Gulab jamun, són masses de farina fregides i banyades amb licor de roses.
Rasgulla, boletes de formatge banyades amb xarop rosa.
Jalebo, masses fregides... masses fregides banyades amb xarop de sucre.
Pastissets de festucs, coco, ametlles, nous, mel...
Kulfi. Són gelats i els trobareu de mango, festucs o xocolata.
Si voleu més explicació sobre els diferents aliments, us recomanem Mochileando por el Mundo. Allà podeu veure un post sobre el seu viatge i té un article només del menjar que us trobareu als restaurants i al carrer.
Doncs ara anem amb el viatge temàtic. Avui us portem 10 ciutats per viatjar durant el mes d'octubre. Aquest mes és ideal per conèixer món. Les temperatures són agradables, tot i que últimament no gaire, i els preus baixen considerablement respecte a la temporada alta. Aquí van 10 ciutats que us recomanem.
La primera seria Stavanger, a Noruega. És la tercera més gran del país i un dels principals destins del món per veure art urbà. Durant els mesos de setembre i octubre celebra el Nuart Festival que és una oportunitat per veure, conèixer i fotografiar la història més actual de l'art del carrer. Els seus carrers són del segle XVIII i van des de la muntanya fins a l'esport.
Chicago, Estats Units. En aquesta ciutat del mig-oest americà no et quedaràs sense coses per fer. Es celebra el Logan Square Beer Festival amb més de 50 varietats de cerveses i músiques en directe. També la Setmana del Museu i la Marató de la Ciutat.
Bruixes, a Bèlgica. És quan aquesta ciutat es veu més vella. Les fulles cobreixen totes les cases de la ciutat i passejar pel centre és una experiència encantadora. Si es gira aire o fa fred, sempre pots entrar a una cafeteria encantadora i prendre xocolata belga calenta.
Amsterdam, Holanda. Aquest mes es celebra el festival Dens Even, un extravagant festival que pren el control de la ciutat durant 5 dies. Participen els DJs més importants de l'escena internacional i he llegit que la música dance t'acompanya vagis on vagis.
Sí, a no s'acaba mai.
A tope.
Encara que no vagis a dormir, toc-toc-toc-toc-toc.
Efectivament.
Anem més a prop a Saragossa, aquí a Espanya, més per excel·lència d'aquesta ciutat, ja que es posa les seves millors gales per celebrar el Dia de la Virgen del Pilar, que, per cert, és demà. Del 7 al 15 d'octubre també recull el River Sound Festival amb diverses actuacions.
Nicòsia, Xipre. Si el que busqueu és platja en octubre i no vols anar molt lluny, la capital de Xipre és perfecta, ja que encara gaudeix de càlides temperatures. A més, l'interior de l'illa també és maco de veure. La muntanya de Trodos està plena de vinyes que ofereixen una postal típica de la tardor al Mediterrani.
Tarragona. Pels qui no disposeu de dies de vacances i voleu aprofitar el pont o els caps de setmana, us recomanem Tarragona, on se celebra durant aquest mes l'exhibició de castellers. Ara que de Washington Post els lloa, potser s'omplia turistes.
Mumbai, Índia. Mumbai es transforma en un lloc ple de màgia el mes d'octubre. Milers de lampades d'oli, focs artificials, banquets, flors i sorra de colors adornen la ciutat amb motiu del Diwali, tal com us hem explicat al principi. Es tracta d'un festival que celebra el final de la collita i dona la benvinguda al nou any financer. És, entre cometes, la versió hindú del nostre Nadal.
A mi, sincerament, m'encantaria veure-ho, de veritat.
Bueno, l'any que ve. Vale.
Sí, l'any que ve. Ja. Nova York, als Estats Units. És una ciutat que no et pots perdre. Durant aquest mes deixa enrere el seu son de l'estiu i Central Park canvia les seves fulles. A més, hi ha molts actes programats per la tardor. Open House permet entrar als edificis més emblemàtics de la ciutat que normalment estan tancats al públic. Festival de menjar i vi. 4 dies plens de cuiners de talla mundial i foodies units per acabar amb la fam del món. I finalment, el 31 d'octubre, se celebra la cavalcada de Halloween al village. Has d'entrar disfressat, això sí.
I finalment, Sant Miguel d'Allende, a Mèxic. El que us agrada el tema del Dia dels Morts i els Difunts, no us podeu oblidar de Mèxic. Aquesta ciutat celebra la Calaca. És un festival complet d'art, música i colors als carrers. Durant el dia podràs entretenir-te en instal·lacions d'art interactives, talles i tours pels principals cementiris. Quan el sol se'n vagi, les disfresses i màscares dominaran el lloc fins a la matinada. Si tens temps, aprofita per veure diferents llocs colonials i l'església de Santa Cruz del Chorro.
I avui no podíem deixar de banda una persona com va ser Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, 2 d'octubre del 1869, 30 de gener del 1948, va ser un pensador i polític indi. Se'l coneix amb el sobrenom de Mahatma o Mohandas Gandhi. La paraula Mahatma significa gran ànima i prové de les formes del sànscrit Maha, gran, i Atma, ànima. Fou un dels pares de la independència de la nació índia i la desaparició del raig britànic mitjançant l'ús de la no violència.
Gandhi va néixer a Porbandar, actual estat de Gujarat, un poble costaner de l'Índia. Era el fill del primer ministre local i la seva família era de la casta Vaisya, comerciant. Va estudiar dret a la University College de Londres i va exercir com a advocat a Mumbai. Els seus primers treballs els va realitzar a Sud-àfrica l'any 1893.
I què va fer? Doncs mentre treballava per una empresa en aquest país, a Sud-àfrica, es va interessar per la situació dels 150.000 compatriotes que hi residien i va lluitar contra les lleis que discriminaven els indis a Sud-àfrica mitjançant la resistència passiva i la desobediència civil.
Va tornar a l'Índia el 1915 i el 1921 ja figurava al capdavant del Congrés Nacional Indi. Va instaurar nous mètodes de lluita, les vagues i les vagues de fam, i en els seus programes rebutjava la lluita armada i predicava la no violència com a mitjà per a resistir el domini britànic. Preconitzava la total fidelitat als dictats de la consciència, arribant fins i tot a la desobediència civil si fos necessari. A més, va lluitar per tornar a les velles tradicions índies.
Gandhi va intentar de reformar la societat índia apostant per integrar les castes més baixes, els sudra o treballadors, els pàtries o intocables i els mleka o bàrbars, i per desenvolupar les zones rurals. Va desaprovar els conflictes religiosos que van seguir la independència de l'Índia i va defensar els musulmans al territori hindú, per la qual cosa va ser assassinat per Nathuram Godse, un fanàtic integrista indi, el 30 de gener de 1948, a l'edat de 78 anys. Les seves cendres van ser llançades al riu Ganges.
Gandhi va portar una vida amb senzillesa, confeccionant les seves pròpies peces de roba i, a més, sent un destacat vegetarià.
Bé, si mencionem els fets més concrets, mencionaríem la lluita pels drets civils a Sud-àfrica el 1893, des del 1893 al 1914, i dues causes per les que Gandhi es va volcar van ser la lluita per la independència de l'Índia del 1915 a 1945 i la independència i partició de l'Índia del 1945 al 1947. Però el que realment va destacar de Gandhi és la seva fe en la no violència, com hem dit. I ara sí que, si anem una mica ràpid, m'agradaria llegir, hi ha unes frases que va dir Gandhi.
La violència és la por, els ideals dels altres.
La nostra recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és una victòria completa.
Si vols canviar el món, canvia't a tu mateix.
Ull per ull i el món acabarà sec.
Cuida els teus pensaments perquè es convertiran en les teves paraules. Cuida les teves paraules perquè es convertiran en els teus actes. Cuida els teus actes perquè es convertiran en els teus hàbits. Cuida els teus hàbits perquè es convertiran en el teu destí.
Brutal i preciós. Allò més atroç de les coses dolentes, de la gent dolenta, és el silenci de la gent bona.
En la vida hi ha quelcom més important que incrementar la seva velocitat.
El que s'obté amb la violència sols es pot mantenir amb violència.
Un error no es converteix en veritat pel fet que tothom hi cregui en ell.
Viu com si fossis a morir demà i aprèn com si el món fos a durar per sempre.
Molt maco.
Sí. I per acabar, com ja és costum, farem els sorteig pel pròxim dia. A veure què surt avui.
Molt bé. Doncs ja ho tenim preparat.
Avui crec que et treus tu,
sí?
L'altre dia vaig treure jo. Sí.
Doncs va, ja en tinc un. Aviam.
Este o és meu?
Ara t'ho diré perquè m'està costant molt obrir-ho. Vale, és teu.
És meu. Sincerament no recordo quins països vaig posar. Però bueno.
Aquí van les tres pistes. El menjar típic per excel·lència és el quincali, que és una mena de pasta. Alguns estudiosos relacionen l'origen d'aquest idioma amb l'euskera. Té un alfabet propi que no té res a veure amb els dels països veïns. És una mica complicat.
Bueno,
jo vaig a mirar la resposta per si...
Estàs fent trampa en directe, Raquel. Està fent trampa en directe, això...
És per si algun pregunta, saps? Per poder saber realment de què va.
Sí, ja. Bé, doncs, acabem aquí el programa, però si algú vol dir alguna cosa el proper dia, pot trucar al 93-866-3239 o bé per les xarxes socials també ens podeu dir alguna cosa, fer propostes en altres països, etc. Bé, moltes gràcies per escoltar-nos, per ser nosaltres, i que vagi molt bé. Una abraçada.